per insultar i desqualificar amb una elegància i una subtilesa meravelloses el seu gran rival, la seva antítesi, Carlos Salvador Bilardo. A més, traspassa el terreny personal, surt de la canxa, al terreny personal, vull dir, surt de la canxa de parlar de futbol, encara que ho sembli, no? És l'ataca, li diu ximple o inepte, en la seva professió, la que era metge, la de Bilardo, la medicina, però com posa el futbol per enmig, sembla que no. Sembla que no estigui parlant de la seva vida personal, val? Per tant, eleva el futbol i rebaixa a Bilardo a la incompetència. Tot amb aquesta elegància admirable tan...
Totalment.
Tan argentina, podríem dir, tan argentina. Sí, sí, sí. Aquesta és la fase i aquest és el meu anàlisi d'una figura gran com César Luis Menotti.
Si este caballo viene de bonanza,
Giro, cap on anirem avui?
Doncs mira, avui podem dir que ja tenim el compte enrere posat per a les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig. Quan hi ha eleccions, doncs, evidentment, es parla de polítiques, de promeses, de pactes, de partits, d'enquestes, entre altres. Mm-hmm. Avui, de fet, queden 2 dies per entregar a correus, el vot per correus a les persones que l'han demanat, i queden 6 dies per anar a votar presencialment. Mm-hmm. Però la pregunta que ens fem avui a la Girocleta és si tothom té les mateixes condicions a l'hora de votar.
Interessantíssim, això.
I ja us dic que no.
No, eh?
No. Des de fa un temps, diverses associacions de persones cegues o amb discapacitat visual o amb baixa visió que lluiten des de fa temps per canviar la manera de votar. Us explico com funciona el sistema actual i llavors entendreu el per què no tenen les mateixes condicions que les persones que hi veiem. Mm-hmm. A dia d'avui, els electors cecs que ho vulguin truquen a un número de telèfon i unes setmanes abans de les eleccions demanen el kit de vot accessible. Kit de vot accessible. Llavors el recullen al col·legi electoral o a casa. Les últimes autonòmiques, eleccions autonòmiques, per exemple, ja el van poder rebre a casa i això doncs, ha estat un fet positiu. Això, aquesta era una reivindicació que tenien de fa temps. Llavors, aquest kit de vot accessible el que té és una guia explicativa en braille i en tinta i després tant sobres com candidatures es presenten. Uh-huh. Llavors, aquests sobres tenen una etiqueta en braille i en tinta visual a fora i a dins doncs, tenen la papereta igual que les aments que fem servir els altres. O sigui, el que hi ha dintre el sobre doncs, és el mateix. La persona cega llegeix els sobres, extreu la papereta que vol i després doncs, la posa dins un sobre de votació que també hi ha el kit accessible. I la posa dins un sobre que en aquest cas no conté braille i no té res. Per què? Doncs perquè quan es dipositen
a la urna,
uh-huh. doncs no es pugui distingir, seria també discriminatori que ja des de fora poguessis dir aquesta persona que ha votat és cega o no. Llavors, fins aquí bé, no? Dius, d'acord, tenen un kit accessible, amb braille, amb tinta, es garanteix que sigui un vot secret, però què passa? Quin és el problema? Que aquest kit accessible de votació per a persones cegues o amb deficiència visual només existeix per a les eleccions generals, per les del Parlament Europeu i per a les autonòmiques, però encara no existeix, encara no està regulat per a les municipals, pel vot per correu i per als residents a l'estranger.
Fixa't.
A dia d'avui, i amb tota la tecnologia que existeix, això encara no està ni garantitzat, ni, podríem dir, garantit. Llavors, el 2008, no sé si ho recordeu, però es va aconseguir que reformés la llei electoral, es va, doncs, aconseguir també que s'introduís el procediment perquè fins al moment doncs, havien d'anar a votar amb algú de confiança que els diposités el seu vot, cosa que no garantia doncs, el secret, que fos un dret fonamental, no? Sí. Això es va poder canviar el 2008, però clar, ara, com dèiem, en aquestes 3 modalitats d'eleccions, que són municipals, recordem, vot per correu, i els residents a l'estranger, doncs, encara no està garantit. El Ministeri d'Interior no accedeix a fer-ho, no sabem molt bé el per què, perquè pel que diuen des de diverses associacions és que no incrementaria molt el cost d'unes eleccions fer-ho accessible per a tothom. Uh-huh. Llavors, ràpidament, què demanen entitats com la ONCE, no? Per on passa la solució? Doncs ells el que volen, entre altres, és que el que demanen que s'implementi un codi QR a cada papereta, a cada butlleta. Llavors, amb aquest codi QR agafes un telèfon mòbil, l'escaneges i així totes...
Et surt l'opció política.
Sí, et surt l'opció política. Això és una de les opcions que ara mateix hi ha sobre la taula perquè es pugui, doncs, que el vot sigui accessible per a tothom. Però, per exemple, des d'altres associacions, com l'Associació Catalana per a la Integració de Persones Cegues, la CIC, clar, diuen que aquest codi QR al final estaria creant una discriminació per solucionar una discriminació, perquè, clar, persones o que no saben utilitzar bé la tecnologia o que no disposen d'un telèfon mòbil, doncs no podrien tenir el garantit el vot per correu accessible, que seria al revés de que si les persones que ens hi veiem ara ens diguéssim no, per votar, tothom ha de tenir un telèfon mòbil que escanegi un codi QR.
Clar.
Em semblaria una aberració. Doncs tampoc és una cosa que no se'ls pot demanar a les persones doncs, cegues. Llavors, avui és un tema que tenim moltíssimes ganes de tractar, ara que a més, doncs, com dèiem, estem ja a punt de tenir les eleccions al Parlament aquest cap de setmana. I per parlar d'aquest tema parlarem primer amb el delegat d'ONCE Catalunya, l'Enric Botí, que ens presenti doncs, la problemàtica i quines solucions posen sobre la taula. I després de saludar el delegat d'ONCE Catalunya, podrem saludar a la Maritxell Aymeric, que és la responsable de comunicació de l'Associació Catalana per a la Integració de Persones Cegues. Mm. Ella és una persona cega, per tant, es troba de primera mà amb aquesta problemàtica. I tot això, doncs, serà a quarts de dues.
Doncs cap a quarts de dues que sabrem per què no tothom té les mateixes oportunitats a l'hora d'exercir un dret tan fonamental com el dret a vot. Giró, mentrestant, te calent, llimona i una mica
sí,
de mel.
Sí. Aquí, això farem.
Canviat d'estació, va.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Avui la Vallès, si diu bé l'estació, li fem ovació i ens posem dempeus a l'estudi de...
L'hora, com a Montjuïc, l'hora.
Vinga, anem a l'estació de Berlín Hauptbahnhof.
Bravo!
Ho he dit bé.
Ho havia practicat. M'he quedat més sol.
Ha sonat... És que he dubtat, però no sé si ho ha dit bé.
Sí que ho he dit bé. Hauptbahnhof.
Hi ha una neutra aquí que no acaba de...
Perdoneu, per culpa d'aquesta secció, teniu a la Judit abans d'entrar a l'estudi amb el reproductor
tremolant
del mòbil, de traductor,
sí?
Que li diu com es pronuncia.
Sí.
He escoltat un nou idioma estrany i dic que estàs escoltant l'estació d'avui.
Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof.
Sí, a veure, és l'estació central de Berlín.
Sí, ja està.
Bàsicament.
No podries dir així?
Ho podia dir, però la gràcia és fer la volta al món amb els noms...
La gràcia és arriscar-se. Ara.
Exacte. Vinga, anem a l'estació central de Berlín, perquè resulta que regala una mansió en un terreny de 17 hectàrees a uns 40 quilòmetres de la capital.
Ah, mira.
Però no és una mansió qualsevol. És la mansió que pertanyia al ministre de propaganda nazi, Josef Goebbels.
O sigui... Doncs ahir no miris.
La regala...
La
sorteja,
sí, Berlín la regala aquesta mansió. Ningú la vol, aquesta mansió.
No sé,
de fet,
serà
fa dues
duríssim
dècades
igual
que estava abandonada.
Saps? La decoració igual està una mica desfasada.
Sí,
duríssim.
No? Fa dues dècades que està abandonada i costa milions d'euros cada any a la ciutat de Berlín per conservar-la.
Ah, per això la regala.
Clar. Es diu Vila Bogense, és una casa espectacular, amb 17 hectàrees en plena natura davant del llac Bogense, i va ser la segona residència del ministre de propaganda de Hitler, Josef Goebbels. El responsable de finances de l'Estat Federal de Berlín es va oferir a donar-la a qui es veia capaç de recuperar-la i mantenir-la. Llavors, són uns terrenys que la ciutat de Berlín va regalar en aquell moment a Goebbels pel seu aniversari l'any 1936, i ell va construir la mansió en forma de U.
De U,
sí. Amb fons de la productora cinematogràfica Universum Film AG, que és l'estudi de cinema més important de l'Alemanya nazi. Llavors, dins de l'edifici hi havia un gran cinema privat, salons molt grans també, vistes al llac, s'hi feien moltíssimes festes de famosos i estrelles de cinema, fins i tot Goebbels portava les seves amants en aquesta casa. En fi, que al costat de la residència, després de la Segona Guerra Mundial, els dirigents de la República Democràtica, Alemanya, hi van construir un conjunt d'edificis d'estil estalinista que acollien al centre de formació dels dirigents de la Junta del Partit. Sí, ara hi ha aquests dos edificis que no se sap gaire què fer i que són edificacions històriques molt cares de mantenir, molt difícils de demolir també i també molt difícils de vendre. Llavors, no sé vosaltres, jo no voldria viure en una mansió on va viure aquest home.
No. Aquest home és el creador, perquè ens en fem una idea, d'un cartell que estava a fora les tavernes alemanyes i que en el cartell hi posava no és permesa l'entrada a ciclistes, gossos i jueus.
Sí, bueno, i de moltíssimes més històries.
Sí.
Jo et dic una cosa. Tu li dones esta mansió a un tecnocasita i una setmana te la col·locada.
Ben, eh? Clar, però tampoc tengo volen casa, vendre-la... Tampoc el govern de Berlín tampoc volen vendre-la perquè, clar, podria comprar-la qualsevol persona i caure en mans equivocades. En fi, que ells la volen...
En algun supervillà?
Ai, demà.
En el Joker?
Imagines
que la compra el Joker?
No dones idees.
Ells la volen regalar, però clar, el que dèiem, els costos anuals de seguretat i manteniment no són gens baixos. Llavors, qui vulgui aquesta vila, el que ha de fer és demostrar que disposa prou fons per arreglar-la i posar-la a punt, perquè s'hauria de fer una inversió de 350 milions d'euros més els costos de manteniment i seguretat. I a més també el que s'ha de dir ha de demostrar que cuidarà l'espai i que fa justícia al seu significat històric.
És que ho veig molt complicat tot plegat. Una mansió nazi amb detalls estalinistes que et costa 350 milions d'euros...
Però és una bogeria, eh? 350 milions d'euros.
A mi fa gràcia que diguin què regala, senyor?
Ja, no regala per res.
No et fan pagar res.
I a part això, que has de demostrar que li donaràs algun ús històric que faci justícia al seu significat. En fi, han dit que si no apareix cap candidat per complir aquests requisits, l'última opció serà demolir, que la demolició costaria 45 milions d'euros a l'estat de Berlín.
Ja es poden posar, no cal esperin més.
A veure si
la deixen estar allà. I no facin res.
A veure, la naturalesa és molt sàvia. La naturalesa acaba menjant-se les coses.
Mm-hmm.
Sí.
La casa se la menjarà.
Parlant de comprar cases, anem de compres?
Vinga, va. Molt ràpid, però és que avui tenim cistella nova. I no us espereu la temàtica. La temàtica és...
Ai!
Acuradíssima. I ja tinc... Atenció, ja tinc...
Tenim producte pastor?
Tenim producte pastor.
Val.
Vinga.
I, a més, t'encantarà.
Ja oli.
Val.
Avui bé, comenta-li que... Val. Hi ha oli? No hi ha oli. No hi ha oli en aquesta ocasió. Perquè, atenció, és una cistella Cap Bravo celiaquia.
Epa!
És per la gent que
boníssim,
és celiac.
Boníssim, per tant, perquè van buscadíssims els productes de celíacs, eh?
Són caríssims.
I cada vegada hi ha més. Surten celíacs de sota les pedres. Són caríssims, són més cars.
Els productes per celíacs són bastant més cars, o sigui...
Mira, aquí els teniu gratis i Cap Bravo, durant tot aquest mes de maig, us regalarà setmana rere setmana aquesta cistella Cap Bravo que porta cigró cuit selectia sense gluten, fideus sense gluten, salsa de tomàquet sense gluten, magdalenes clàssiques... sense gluten. Cookies de xocolata, també sense gluten. Boles de mel, sense gluten.
Boles de mel, eh?
Boles de mel.
Boníssim, això.
Coquetes de blat de moro, sense gluten. Gel de bany, frescor, Maribel. Aquí dona igual el gluten, perquè no te l'has de fotre, en principi.
Maribel, eh?
Sí, Maribel. I el producte Xavi Pastor...
Sense gluten. Ai.
És d'higiene personal.
Ep.
Loció de cos.
M'agrada.
El de Xavi Pastor és tamany barrenyo, perquè hi ha molt de cos que locionar, saps què vull dir? Loció de cos Xavi Pastor Bell. està molt bé.
I la revista Sabor, gluten,
no me n'oblido, també sense gluten, per si vols anar doncs, fotent-te-la. Vinga, va, ràpidament.
Xavi Pastor, només per locionar-se el braç,
no sé si
amb aquell bíceps que té...
Primer, necessita algú que li faci perquè no arriba.
No, clar, evidentment.
A l'altra part del cor del braç no arriba, perquè és massa gran. I necessita molta loció.
Sí.
Loció de cos. Bell. Anem una mica enrere avui amb la pregunta Cap Bravo, però no massa enrere, i és que ahir va ser el dia de la mare.
Mami Blue! No ho puc creure.
Un comentari a fer?
No.
De la cançó.
Prefereixo no fer-lo. La cançó és boníssima.
Home, clar.
La cançó.
I la interpretació també, eh? La interpretació.
Podríem discutir-ho.
Donar l'oton, el Mercero, no? Mercè. José Mercè, perdona. Doncs res, amb aquesta... La canció que emocionó a Joan Trias, fem una mica de 5 cèntims. 8 de desembre de 1954, el papa Piu IX va declarar que en aquesta data, la d'ahir, el primer diumenge de maig, celebrés el Dia de la Mare en honor a la Immaculada Concepció. De fet, en alguns països, com a Panamà, se segueix celebrant el Dia de la Mare el 8 de desembre, concretament. I no donarem més Dia de la Mare, dia maco, dia per celebrar. Per tant, la pregunta que bravo del dia és... Què és allò que fa que immediatament penseu en la vostra mare?
Oh.
Jo sempre tiro cap a la cuina, els aromes i els sabors i aquestes coses, però també les xancles, perquè a mi me l'ensenyava.
A mi també.
Me l'ensenyava. Te voy a dar con la zapatilla, chato. I el Thermalgin, que és una pastilla pel mal de cap i altres històries. Perquè ella era tenir, no sé, una petita addicció, però Thermalgin anava a casa que volava. I tinc jo com el punt aquest, del Thermalgin. No sé si teniu alguna cosa que us faci, bum, allò, fer una regressió cap a les mares.
És que tantes, moltíssimes.
És molt bona pregunta, eh?
Sí, m'agrada.
Bueno, normalment són els sabors i els aromes i els olors i allò que dius, mira, si sembla prou a aquest dinar o aquest sopar o aquest àpat que feia la meva mare. Jo això em passa moltíssim. Però, en fi, la pregunta és per als oients. 663-99-30-62. Què et fa pensar immediatament recordar a la teva mare que té el seu aroma, que et trobes i que et fa pensar en ella? Mira, si vols compartir-lo, encantats, i podeu optar, com sempre, divendres que ve, a la Cistella Cap Bravo.
Ràdio Estel. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. L'advocat, Toni Picó. Santi Sánchez, periodista i politòleg.
Doncs vinga, va, que comencem temps de tertúlia una miqueta més tard, potser una mica més curta, però no menys intensa. Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Àngel, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Darrera setmana de campanya electoral, i em permetreu, eh? Santi, com estàs?
Estic.
Que ja és un
ets
gran
viu?
De moment, sí. Si m'ho preguntes, potser divendres no.
Ja ho veurem.
Però bueno,
ja ho veurem.
De moment estem aquí aguantant.
Ai, Déu meu. Deia que comença aquesta darrera setmana de campanya electoral i darrer dia d'enquestes. I avui, déu-n'hi-do, com a regala la premsa, El Periódico, La SER, El País, El Mundo, El ABC, El Confidencial, troben enquesta. Un dia com avui, números amunt, números avall, els principals titulars són el PSC guanya les eleccions, amb una àmplia diferència amb el segon competidor, que en aquest cas seria Junts per Catalunya, que supera Esquerra Republicana i també ho faria de llarg. Esquerra Republicana, segons aquestes enquestes que estem dient avui, la darrera del CEO ja ho pronostica, El Periódico, La SER, El País, El Mundo, l'ABC i El Confidencial, li donen una patacada bastant forta a Esquerra Republicana. Ara en parlarem de tot plegat. Comuns, que també perd diputats, CUP, que també perd diputats, Vox també en perdria, en guanyarien Aliança Catalana, que entraria al Parlament amb una forquilla d'entre 1 i 4. Atenció, l'Ara, aquest cap de setmana, l'enquesta que sortia publicada a l'Ara li donava una forquilla d'entre... arribava a 7, la forquilla.
Entre 3 i 7.
Entre 3 i 7, no? No, entre 4 sí. i 7. Entre 3 i 7. I el Partit Popular, que triplicaria els resultats que té ara. Recordem que ara té 3 diputats, doncs bé, s'aniria cap als 13 diputats, 12-13 diputats. En fi, no sé com ho veieu tot plegat amb aquesta àmplia visió general, Àngel.
Home, jo crec que ja vaig dir aquest darrer
perdoneu,
dia...
Perdoneu, Ciutadans desapareix del programa.
Sí, aquest darrer programa. Dia que vaig venir en aquesta estimada casa, vaig dir que, i mira, encara me la vull tornar a jugar, que guanyaria el senyor Puigdemont. No és tant un desig, sinó que crec que hi haurà un impuls final des de campanya, que una part dels votants d'Esquerra Republicana i crec també dels que anuncien avui votar Aliança Catalana faran un cop de cap a darrera hora per votar el vot nacional, diguem-ne, el vot independentista útil i s'adreçaran, diguem-ne, a la candidatura que en aquest moment té més opcions de guanyar, que és la de Junts per Catalunya.
Mira, Àngel, t'ho vull preguntar tu i també li preguntaré al Santi, que està seguint molt de prop la campanya electoral. Tu creus que, malgrat el que hagi dit Carles Puigdemont, veurem alguna aparició estel·lar? L'últim míting, per exemple? Ell va dir que no, eh?
No ho crec, no ho crec, perquè et dic, jo crec que això és una sensació per part meva de que Junts està fent gota malaia i jo crec que en el meu entorn, que és un entorn bastant proper a les opcions, diguem-ne, nacionals catalanes, jo veig això, jo veig gent que fins ara optaven per Esquerra, fins i tot, abans els hi comentava als companys, de que per vinculacions d'altra mena tinc una bona relació amb la Catalunya central, diguem-ne, la Catalunya que s'ha dit catalana, jo crec que injustament, però que, perquè ens entenguem, i veig que hi ha un trasbàs de vots d'Esquerra i d'Aliança, que gent que voldria votar Aliança, aquests 7, diguem-ne, que seria ja en l'extrem, i que a última hora faran un vot útil per Junts. Tinc aquesta impressió. Al PP li atribueixo molt poc mèrit perquè el Partit Popular menja de Ciutadans, vull dir, per tant, no...
Absolutament.
No, vull dir, quan es parla d'aquesta... Ah, és que tripliquen o quadripliquen els vots, dic, mira, resteu-los... o sigui, sumeu els de Ciutadans que han anat al PP i veureu que sí, que certament...
Que jo crec que...
Certament pugen, eh? No,
per ser, no per ser honestos i justos amb tothom, eh, Àngel? Jo crec que l'oratòria d'Alejandro Fernández també fa que pugui
sí,
vots.
No, hi ha demostrat una certa autonomia amb el Partit Popular a nivell central, o sigui, ja sabem que hi va haver un debat i que se'l volien treure, semblava una mica del damunt, i que l'última hora, doncs, ha estat potser l'opció que menys els incomodava, però que si haguessin tingut temps i altres circumstàncies poder haguessin canviat el lideratge.
Avui li hem preguntat a Santi Rodríguez, precisament.
Val. I aleshores jo crec, per tant, que aquí pot haver-hi una mica la sorpresa. Ho dic per apuntar algú que sigui més enllà del que ja ens diuen les enquestes, eh? I jo crec que Esquerra Republicana pateix de diversos problemes. Un és un lideratge molt feble, jo crec que això és evident. Amb l'Oriol Junqueras segurament no podria dir això. Després jo crec que ha estat una gestió, com et diria jo, no sé si dir dolenta, no, però com a mínim poc il·lusionant, una gestió molt poc... molt tova, diria jo. I després, és clar, pels sectors, diguem-ne, més radicals, per dir-ho d'alguna manera, del nacionalisme català, també ja et dic que hi ha una certa fugida perquè se l'ha acusat de tornar el peix al cove, cosa que a un li pot agradar i a altres no, però a aquests sectors no els agrada això. I per tant jo crec que Esquerra no m'estranya que tingui aquesta baixada. Pel que fa a la resta, jo crec que Vox sí que mantindrà, jo no crec que baixi, jo crec que mantindrà, perquè és un tipus de públic que és el que és i que no ha desaparegut, i per tant el qui vota a Vox és difícil que passi de votar a Vox. Potser sí que alguns voten al PP per un vot útil, però és difícil que passi de votar a Vox a Junts o al Partit Socialista. Ho veig francament complicat. I el senyor Illa, jo crec que està fent una molt bona campanya, fa una bona campanya perquè la ciutadania ens agrada, jo crec que una bona part de la ciutadania ens agrada aquest to mesurat, respectuós amb els adversaris, i per tant jo crec que està fent una campanya molt bona, que només s'ha vist alterada per l'estirabot del senyor Matías Carnero, que jo crec que no li ha convingut gens, i jo crec que potser el senyor Illa hauria d'haver fet una disculpa més contundent que la que va fer la seva cap de campanya. Però vaja, crec que està fent una campanya absolutament correcta. Ciutadans, evidentment, desapareix, les enquestes són radicals, i quan veus els números, doncs no té altre sentit. I després la gran incògnita que ja apuntàveu aquí, i aquí ho deixo, que és el dia després. El dia després no es veu gens fàcil, perquè s'han anat creuant, menys el Partit Socialista, que ha dit quasi bé sempre que, llevat, em sembla, de Vox i d'Aliança Catalana, no es tanca qualsevol, diguem-ne, operació, però la resta, clar, com que hi ha tants creuaments, es fa difícil de pensar quin govern amb un mínim d'estabilitat pot estar al front del país, no? En fi.
Santi, a veure, jo crec que les enquestes que han sortit avui, per la percepció que jo tinc, van assemblant-se cada vegada més a el que hi haurà el dia 12, a la nit.
Important, Santi, sí. Dir que són enquestes que surten després del que va passar amb Pedro Sánchez, eh?
Sí, són posteriors, i per tant crec que ja podem veure una mica quin és l'abast de tot aquest moviment de Sánchez, i potser no és l'abast que es pretenia en un moment, o potser ha arribat abans d'hora, no? Sí que és veritat que, per molt que les enquestes per mi siguin bastant similars, o crec que seran bastant similars a el que hi haurà el dia 12, hi ha molts votants que decidiran el seu vot a l'últim minut. I això és una percepció que crec que ha calat bastant i que la tenen tots els partits.
Això, les enquestes, que jo no els he pogut revisar avui, diuen quin percentatge de gent encara no ha decidit el seu vot?
Sí, no he mirat tant precisament, però sembla que sí. I aquí, d'aquest gruix de gent que encara no...
Parlaríem d'un 30 o un 40%? O...
30.
És que és molt, clar, un 30% sí. És molt.
Doncs potser en aquesta bossa de votants és on la candidatura de Junts i Carles Puigdemont pot acabar arrossegant a més gent. Com a mínim aquest és una mica l'ambient que respira i la sensació que hi ha, no? Les enquestes també deixen bastant clara una tendència d'Esquerra Republicana a la baixa. No sé fins a quin punt ha arribat ja, diguem, al seu terra. No... Potser ja ha arribat al seu terra. Podria passar. Però igualment, passi el que passi, comentava ara què passarà el dia 13, jo crec que aquestes eleccions provocaran moviments interns pràcticament a tots els partits. I particularment a un que sembla que sigui el partit frontissa, que és qui pot acabar decidint si hi ha un govern o un altre, que és el d'Esquerra Republicana. En aquest sentit, hi haurà, jo tinc la sensació que hi haurà moviments dins d'Esquerra Republicana, i aquests moviments poden acabar decantant quin dels dos candidats que estan una mica a la primera posició acaba tenint la presidència. Però bueno, sí que és veritat que jo crec que en aquesta primera setmana de campanya s'ha intentat una mica situar els temes. Potser encararem ara una segona setmana una mica més avorrida que la primera, perquè han passat moltes coses la primera setmana de campanya, hi ha hagut molts ítems a destacar, i jo crec que ara és una mica una setmana de consolidar més posicions i una setmana on partint d'aquesta foto que tenim ara s'acabarà decidint quin és el desempat per la part de dalt.
Toni. Molt d'acord amb tots dos. La sensació, per mi, és una campanya molt tranquil·la. O sigui, cert que la vam començar com la vam començar, que va ser amb la terrible decisió del president del govern d'Espanya de prendre 5 dies per reflexionar. Però, en qualsevol cas, jo crec que allò va trencar la campanya, però la campanya està sent molt tranquil·la. Vull dir, si no estàs molt ficat i segueixes els mitjans de comunicació,
podries perfectament no saber que estem en campanya electoral, que és la meva sensació, no? Uh-huh. Espero que potser aquesta segona setmana sigui una mica més animada en el contrast, no?, d'idees entre les forces polítiques. També s'ha de dir una cosa, sort que tenim una campanya electoral tranquil·la. O sigui, feia anys que no en teníem una de tranquil·la. Per tant, em sembla positiu, no? Com deia, aquest 30% d'indecisos, bueno, cada vegada més sabem que ens diuen que tot és més líquid i que, per tant, doncs, les decisions es prenen a darrera hora. Aquest 30% poden canviar molt les enquestes. Poden canviar les enquestes. Per tant, aquí, atenció amb el tema, no? La sensació, a mi la sensació de que Esquerra s'ha cremat molt en la gestió, en aquest sentit, això és evident, no? Abandonant Junts el govern en el seu moment, hem tingut molts la sensació de que Esquerra Republicana estava totalment paralitzada en la gestió del dia a dia de la Generalitat, no? I ja, en el sentit de partit, no? Clar, Esquerra Republicana ha intentat fer un PNV. El que diem un PNB, no? Escolta'm, la bicefàlia, uh-huh, govern, partit... jo crec que el PNB només el sap fer el PNB, no el sap fer ningú més. I per tant, millor que cadascú es dediqui el que sap fer bé, i Esquerra Republicana crec que no ha guanyat intentant fer de PNB, sense cap mena de dubte.
Sabeu que dèieu, que aquests comicis... Soc molt pesat amb aquesta frase. No sé què serà més important, el dia 12 o el dia 13, mm-hmm, perquè hi haurà d'haver pacte postelectoral, perquè aquí els números no donen ni per uns ni per altres sols. L'independentisme ja veurem si arriba tot junt a la majoria absoluta, i el PSC, si vol governar, necessita vots.
Però això és la tensió eterna, no?, de que els electors ens agradaria saber quins poden ser els pactes, no? O que es manifestessin, les forces polítiques es manifestessin sobre els possibles pactes que poden haver, i per l'altra banda, les forces polítiques es neguen absolutament a fer-ho, no?, perquè tenen clar, espais comuns amb altres forces polítiques de vot, i per tant la gent acaba decidint el vot, no?, segons les declaracions que puguin fer en aquest sentit, no? Per tant, no ho sabrem les possibilitats. Fixeu-vos, ell ha fet una declaració molt àmplia, no?, de possibles pactes postelectorals. Fins i tot, ahir llegia, no?, La Vanguardia, l'entrevista que li feien a Feijó, no?, que deia, escolta, en algun moment ens haurem d'entendre amb Junts per Catalunya, no? Que compleixin la llei, i per complir la llei també és, en el seu cas, si s'aprova, doncs, l'amnistia, no?, també és llei, no? I per tant, podria entrar per aquí, no? Per tant, no ho sabrem. No sabem quines possibilitats, perquè, a més, les possibilitats només es fan efectives si sumen. Si sumes, bé, hi ha possibilitats. Si no sumes, ja queda fora aquesta possibilitat, no? Per tant, no ho sabrem fins al diumenge a la nit, i a partir d'aquí, doncs, començarem totes les possibilitats que existeixen. Tot sembla indicar que els resultats seran molt, molt complexes, no? Molt, molt, molt complexa.
Sí, jo, Joan, el que volia dir, també trencant una mica el pensament que a vegades es planteja davant d'aquestes situacions, a mi em sembla bastant saludable. D'una banda, és veritat que no acaben mai de declarar exactament el que faran, però a mi em sembla molt saludable de que hi hagi negociacions i que tothom hagi de cedir una part del seu programa a favor d'altres posicions. Això és cultura democràtica, és clar. No, jo crec que no hi ha cosa més trista que hi ha a aquests països, que hi ha dos partits, allò del Cànovas i el Sagasta, saps?, d'aquí a Espanya, de finals del segle XIX, principis del XX, on encara mana un, la figura del cessante, i, per tant, a mi em sembla molt bé, escolta, que després, el dia després... I això l'elector també ho ha de saber, de dir, escolta, tu votes per un programa, però has de saber, i més en la situació actual que hi ha aquí a Catalunya, de que el teu programa no es durà a terme al 100%. Uh-huh. I això, el partit polític que no ho entengui, doncs és que està equivocat i que viu en un país imaginari. Per tant, si pacten les forces independentistes, doncs els que són més radicals el que vol a la unilateralitat, doncs hauran de renunciar a ell a favor d'altres que no pretenen això, sinó anar a la posició aquella del peix al cove. Els que són teòricament més progressistes, doncs hauran de rebaixar, si és que resulta que han de pactar amb forces que no ho són tant. I això també forma part de la cultura. Cuidado, Joan, i d'una cosa, de la nostra vida. Nosaltres treballem, estem casats o no, tenim fills o no, tenim amics, sortim de vacances, i quan fem això, normalment, perquè si no, no ens aguantaria ningú, negociem. I amb la seva, amb la teva parella, sigui home o sigui dona, quan programes les vacances d'estiu, doncs has de negociar. Potser tu faries una cosa i ella en faria una altra, però t'has de buscar un entremig amb els teus fills, doncs exactament el mateix quan són grans, eh? Quan són petits s'ha de negociar menys, eh? Que si no passen aquests nens que avui en dia a vegades tenim, que són aquests malcriats que manen a la família, etc. I per tant, a mi em sembla bé, ara se'ls ha d'explicar a la gent, de dir, vostè vota per una opció que si guanya majoria absoluta, doncs es durà a terme si és que els polítics compleixen, però que és molt probable que hagi de pactar amb altres forces i, per tant, arribar a un punt d'entesa que ha de ser segurament un punt entremig entre unes posicions i unes altres.
Sandy,
a mi em sembla que amb el bloc independentista, si mirem una miqueta a nivell de programa o a nivell de què han estat dient aquests mesos, les postures entre Junts i Esquerra Republicana tampoc estan tan allunyades com podia semblar fa uns anys. No estem a l'escenari del 21 en el sentit de dir d'unes eleccions on una... No sé, jo recordo un míting de la candidata Borràs que va dir que si guanyem les eleccions declararia la independència, aixecaria la declaració, ho va dir allà, em sembla, el passeig de Lluís Companys de Barcelona el 21. Això, de moment, no sé, jo no ho he escoltat encara, diguem, en aquesta campanya electoral. Al contrari, si mirem els últims mesos, els principals retrets entre Junts i Esquerra ha sigut una mena de competició a veure qui negocia més i qui negocia millor. No estan tan allunyats en aquest àmbit, i en l'àmbit, potser més en l'àmbit d'esquerra-dreta o en l'àmbit més de gestió del dia a dia, sí que pot haver una diferenciació una mica més clara. Aragonès està fent una miqueta, vol cridar una miqueta aquest vot útil per garantir una presidència d'un govern d'esquerra. Sí que és veritat que tindrem un Parlament el dia 13, tot sembla apuntar bastant més conservador que el que tenim ara. I bueno, no em sembla tan incompatible. Sí que és veritat que hi ha molts components de... No, de problemes personals, de moltes coses no resoltes i
per posar totes les dades sobre la taula, s'han dit, també és veritat que el votant d'Esquerra Republicana, si no erro, és del votant més indecís, sí. Per tant, és possible que acabi pujant molt.
Sí, i és més, no només això, sinó que va sortir ara, crec que va ser l'últim CEO, diria, tenen una fidelitat de vot del 50%, Esquerra Republicana. Això és baixíssim, això és molt poc. És a dir, només la meitat dels que els van votar dirien ara que els tornarien a votar.
Jo crec que amb aquestes enquestes, si ens fixem a dins de l'enquesta, i no només el resultat electoral, donen una cosa molt interessant per Esquerra Republicana, que és la fidelització del vot, la quantitat d'indecisos que en té, que també són moltíssims, i també si se li ha preguntat als votants d'Esquerra Republicana, em refereixo, què prefereixen, si un govern amb el PSC i un govern amb Junts, i són meitat i meitat.
Aquí està una mica el dilema
per tant,
del partit.
No ho tindrà gens fàcil, Esquerra Republicana, a partir del 13, eh?
Faci el que faci, tindrà una decisió complicada. A mi, bueno, jo sempre he pensat que facilitar un govern al PSC per part d'Esquerra Republicana pot tenir uns costos molt grans a nivell de formació política i pot tenir unes conseqüències grans. I, per tant, a mi, jo l'escenari que més visualitzo és un govern presidit per Puigdemont, crec que és el més probable que pot acabar passant, i, evidentment, un govern de coalició entre Esquerra i Junts. De fet, el propi Puigdemont ja ho diu, ho dona per fet que serà una coalició. I, bueno, veurem què passa.
En temes de gestió, jo crec que hi ha una evidència que hi ha dos partits que tenen una capacitat de gestió molt superior a les altres, que és el Partit Socialista i Junts. Junts, sobretot, perquè ara arriba una part dels quadres antics de Convergència. I jo crec que aquest és un dels problemes greus, ho deia abans, que ha tingut Esquerra Republicana, que s'ha visualitzat molt de que la capacitat de gestió que tenien aquest enorme quantitat de quadres que han tingut que incorporar de cop i volta, en la mesura que va marxar Junts del govern, doncs és evident, i això ho pot percebre qualsevol que hagi estat una mica en el món de la gestió i qualsevol ciutadà, és que ha estat força deficient. Les coses no han funcionat com haurien de funcionar. Amb aquest punt juga, jo crec que els socialistes i Junts juguen amb bastant avantatge.
Sí, ara en parlarem, de les coses que havien de funcionar i no han funcionat.
Sí, si em permets un moment per agafar una mica el fil que has deixat ara. Àngel, en aquesta campanya, és la primera campanya que l'espai polític de Junts per Catalunya reivindica sense complexos a Convergència. La primera. El dia abans de l'inici de la campanya, el president Pujol va donar suport, va sortir en un acte a Martorell amb militants de Junts a dir que votaria el president Puigdemont. La setmana passada, el dimecres, el president Mas va fer el mateix a un acte a Vilassar de Mar. I quan li pregunten al candidat Puigdemont si, sobre aquests suports, ell, bueno, parla sense... És bastant clar i bastant nítid de dir que el president Pujol és un referent polític per ell, o va ser-ho, que el primer míting que va anar va ser un míting de Pujol. Per tant, és curiós, perquè Junts també està posant aquest focus en la gestió. És rellevant, perquè estan parlant de, bueno, és que Esquerra no sap gestionar i estan reivindicant-se, pues, com a hereus d'aquest llegat polític. I és molt significatiu, perquè sembla que un espai que havia volgut girar l'esquena a lo que era Convergència Democràtica, ara sembla que cada vegada més estan reivindicant les seves arrels. I no dic que sigui ni bon ni que sigui dolent. És un fet.
És evident. Ràpid. Estem a les eleccions postprocés. Per tant, el vector independentisme unilateral ha desaparegut. Absolutament. I, per tant, el peix al cova, diguéssim, com a gestió, com a gestió, és el que està a l'ordre del dia, cosa que em sembla... Ho beneeixo, perdoneu-me.
Ho va dir el mateix Puigdemont, no en campanya electoral, quan va anunciar que es presentava la llista de Junts.
Exacte.
Ja ho va dir, la gestió.
Exacte. Per tant, o sigui, és molt significatiu que després de molts anys, uns quants anys, doncs ara estem parlant d'altres coses que no en parlàvem. I a l'últim en arribar en aquest discurs de la gestió és Junts per Catalunya, perquè Esquerra Republicana ja fa anys que hi és, també. No? Ja va fer el gir en aquest sentit. Estava mirant majories absolutes al Parlament de Catalunya. La darrera va ser l'any 1992. Convergència i Unió, 70 diputats. Per tant, l'any 92, al Parlament de Catalunya, estem molt habituats a no tenir majories absolutes que permeten, doncs, arribar a pactes de governabilitat, i per tant, doncs, seria la cosa més normal del món. No és excepcional, tampoc. Més dificultós cada vegada perquè hi ha més forces polítiques i el vot està més repartit? Sí, però no, a Catalunya estem molt més habituats que a la resta d'Espanya, ho recordo.
Àngel, deies que hi ha coses que no funcionen, no?
Sí.
Espera. Anem a publicitat i parlem de Rodalies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini. La darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Volem Catalunya de primera.
Volem barrios seguros y sin ocupas. Menos impuestos. Una educación de calidad y trilingüe. Una sanidad sin listas de espera. Inversiones contra la sequía. Y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El debat del debat. Hi havia una entrevista aquí. M'estava agradant, Toni? M'estava agradant, això.
Potser et faré fora, ja em quedaré.
En fi, cosetes que no explicarem. Jo no sé quin, amb quin to de veu dir-ho, eh? De veritat, ja no ho sé. Avui us informàvem que continua la incidència a les màquines d'autovenda de Renfe 5 dies després... 5 dies, eh? Després per comprar els abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La companyia què ha dit? Doncs Renfe ha dit que hi ha una meravellosa aplicació mòbil per comprar aquests bitllets, que les màquines ja veurem, eh? Però que hi ha una meravellosa app. I precisament, si parlem de Rodalies, avui una notícia que traia el periòdico que em resulta molt interessant és que Rodalies registra de mitjana 3 incidències al dia de gener a abril del 2024. És que, segons explica el periòdico, el sistema ferroviari català ha patit prop de 400 incidències en el que portem d'any. És una barbaritat.
Sí, això és de país tercermundista. És a dir,
el contemplaves, aquest problema, Àngel?
Home, esclar que el contemplava. Jo avui ara és una anècdota, però avui, per treure la targeta T10 del metro, que no és Renfe, passat les de Caín. Primer m'ha sortit una targeta absolutament arrugada, que l'he tingut que llançar, i com que tenia pressa n'he tingut que comprar una altra. En fi, un desgavell absolut. No hi havia ningú, naturalment, per explicar, diguem-ne, el meu problema, que he pagat 2 targetes i només en tinc una. Però vaja, una mica parlant en termes més generals, jo diria que aquest govern ha tingut dues línies diferents. Un, jo crec que hi ha una certa línia política que sí que ha funcionat, que és les línies mestres, és a dir, què volem fer. I per mi la gran falla del govern actual d'Esquerra Republicana no és tant a nivell d'estratègia política global i de grans línies, que representarien, per exemple, els consellers o el propi govern, sinó els segons i tercers nivells. Jo crec que Esquerra, com deia abans, no té quadres, i a no tenir quadres han fet una opció que a mi em sembla que és allò pa per avui i fan per demà, que és, doncs, busquem militants d'Esquerra amb ganes d'incorporar-se al govern, tenim sou. I aleshores és molt evident, però molt evident, de que ja nomenaments de directors generals, fins i tot de subdirectors, que han de ser funcionaris, però d'allò, que se'ls ha nomenat única i exclusivament per la seva militància. En alguns casos, inclús amb aspectes tècnicament complexes, perquè doncs, hi ha qüestions que són més polítiques que altra cosa, però què diré jo, els directors de serveis dels departaments, per entendre'ns, són els que fan funcionar la maquinària, perquè no estigui el cas d'això. O estic pensant en llocs molt tècnics que revises el currículum d'aquella persona i et dones compte que d'aquella matèria no en sap absolutament res. Explico una anècdota ràpidament. Amb un d'aquests, que jo hi tenia una certa relació, li vaig preguntar, escolta, però com et veus en cor de posar-te en un tema d'aquests que, home, és molt complex, jo no m'atreviria, li deia. I em va contestar literalment, i no diré qui és, com és clar, no?, perquè és una conversa privada, em va dir, ja n'aprendré. I, esclar, la meva reflexió, em va dir, sí, tens raó, però ja n'aprendré. La meva reflexió és, aquesta és l'empresa més important del país, que és l'administració pública. A veure, senyors que ens esteu i senyores que ens esteu escoltant, si tu tens una empresa i pel que sigui t'ha faltat el gerent, quan contractes un gerent, tu acceptaries algú que et digués m'incorporo i ja n'aprendré? O buscaries algú que digués miri, el meu currículum és sobre aquesta empresa, porto 15 anys d'experiència, els últims 5 anys amb tasques de gestió i de gerència. Esclar, aleshores això és el que no pot ser. I aquest sentiment per part d'Esquerra d'omplir-se de militants és un problema. És un problema greu, primera pel ciutadà, però també per Esquerra, perquè naturalment el que està clar és que no hi haurà un govern sol d'Esquerra i tota aquesta gent ara són gent que es quedaran sense feina. És a dir, per favor, cada vegada més considerem que l'administració pública és una empresa que ha de ser tècnica, que ha de ser rigorosa, i respectem, jo m'apunto molt al cas aquell, i ja acabo, del Siministre, aquella famosa sèrie, que potser alguns recordareu, on es va veure clar que el govern britànic, llevat de pràcticament el ministre, el cap de gabinet i 4 persones més, des de l'equivalent al que seria el secretari general, perquè ens entenguem, i ja no diguem per sota, eren professionals. Eren professionals, que sabien molt d'allò que tractaven. El que no pot ser és, com jo he vist avui, nomenar secretaris generals que no saben res de res de gestió pública. Això no pot ser, no, és que no, no podem tolerar. Crec que és molt urgent, que s'ha fet ara una miqueta, però no gaire, que els càrrecs i els alts càrrecs de l'administració pública denotin una preparació que ha de ser publicitada i, per tant, ha de ser de coneixement públic, això sí que ho posen perquè posen el currículum, però que, no sé, no sé si hauria d'haver-hi com un comitè avaluador que no determinés la idoneïtat d'aquella persona des d'un punt de vista polític, sinó de dir, hi ha un mínim de coneixements que són exigits sigui quina sigui la teva militància. I passa o no passa. I un senyor que ha estat sempre en el món de la ramaderia, el que no pot és entrar és... M'ho invento, el cas, per favor, que ningú interpreti com una realitat. No, el que no es pot és incorporar com a director general en termes informàtics de la Generalitat.
Santi. Bueno, parlaves de Rodalies abans, no? La campanya es fa sola.
És una barbaritat.
Es fa sola la campanya, és veritat. I costa molt, a veure... amb què queda, no, aquest traspàs pactat, a veure qui, si no queda en un calaix i valgui en funció del que passi. Jo, no per, jo per fer, una mica, fer una miqueta d'advocat del diable, ara, i defensaré una miqueta... on posaré una mica en la pell de DIF i de Renfe. Hi ha moltes incidències, però arreglar un problema en una xarxa com la ferroviària costa molts anys i costa molts diners. I les intervencions per arreglar moltes coses... tindran resultats que es veuran d'aquí uns anys. I, per tant, que això no eximeix...
Però portem masses anys dient haurem d'aquí uns anys, això.
Sí, evidentment, evidentment.
Santi, fan falta inversions.
Fan falta inversions, perdona, que no s'estan executant.
Que tu dius, però...
T'has despertat la bèstia, ara, eh?
No.
Però, perdona, que hi hagi vies de sentit únic a Catalunya. El 2024...
Això és una cosa impròpia d'un estat de la Unió Europea.
Prou.
Però és veritat que hi ha hagut molts anys de paràlisi, molts anys en què no s'ha invertit, i bueno, estem parlant de l'R3, el desdoblament s'està començant a executar ara, però és que d'aquí a que tinguem una millora a l'R3 passaran, bueno, 10 anys com a mínim,
sí.
I costarà molt. Però bueno, traient el tema Rodalies i tornant una mica al que deies tu, hi ha hagut bastant la sensació, i això és una cosa que no només la veiem nosaltres els que estem bastant ficats en política, sinó també a la ciutadania normal, diguem, no contaminada.
Els no bojos.
Els no bojos per la política. Que és veritat que hi havia una mica aquesta sensació de desgavell permanent en aquest govern, en el sentit de cada setmana un problema diferent. Si no era PISA, era el tema de les oposicions, i si no és la sequera, i si no, bueno, era una constant. Si no, bueno. I sí que els partits de l'oposició també han sapigut treure profit d'això. I han sapigut folgar una miqueta en aquesta línia. Per això tenim dos partits que diuen les enquestes, que sembla que aniran primer i segon, que estan reivindicant-se com partits de la gestió. I fins i tot un lema d'aquests dos partits és que Catalunya necessita lideratge. Com dient, ara no hi ha hagut aquest lideratge. I sí que és cert que hi ha hagut aquest desgavell, aquesta sensació de desgavell, però alhora Esquerra Republicana ha estat governant sola durant un any i bueno, s'han hagut d'avançar eleccions. Tenia 33 diputats. Bueno, potser si les eleccions haguessin sigut quan tocava, haguessin tingut aquest marge per intentar vendre una miqueta més una acció de govern. Però insisteixo que és molt complicat governar amb 33 diputats i al Parlament s'han vist com... Bueno, la pinça, diguem, PSD Junts, ha tombat moltes iniciatives d'Esquerra Republicana i molts decrets del govern. És que és molt complicat gestionar així, és difícil. No donen els números.
Toni, quina és la pregunta?
Ja no ho sé.
Vale.
Problemes.
No, en aquest sentit, escolta, parlant del traspàs aquest de Renfe i Adif i tot el rotllo, és un regal enverinat, eh?
Sí.
O sigui, per la Generalitat sí, és un regal enverinat absolutament, perquè estic amb tu, Joan, que, o sigui, primer, necessites anys.
Sí.
Necessites diners.
Molts diners.
Necessites una bona gestió. Perquè no és fàcil.
I necessites personal.
Exacte.
Necessites personal.
Exacte.
Això no està clar.
Recordeu-vos que quan es va acordar pel pacte de governabilitat d'Espanya el tema aquest, el traspàs, van sortir els maquinistes dient que ells no volien.
Sí.
Recordeu-vos, no? Sí. Clar, o sigui, en aquest sentit, és un regal força enverinat.
A mi el que em fastidia més, Toni, si em deixes, però el que em fastidia més és que quan parlem de la línia ferroviària, quan parlem de Renfe i de tots els problemes que tenim en Rodalies al país, si és veritat que es parla molt molt d'infraestructura, perquè és d'aquí d'on peca, i d'aquestes ditjoses màquines que ara fa 5-6 dies que no funcionen, però en fi, i es parla poc del que significa això, que és el temps perdut de la gent. És com si fos gratis. És com si tardar 2 hores amb el trajecte de mitja hora fos gratis, això. Sí. Perquè total és el teu temps i a mi no m'importa.
Exacte.
Això és el que... això és el que em fot a mi.
Estic d'acord. Estic totalment d'acord. I a més, que hi viatja molta gent cada dia.
Això no pot sortir gratis.
Estic d'acord. El que passa és que aplaudeixo una cosa. O sigui, reconeguent que és un tema que és un regal enverinat, a mi hi ha una cosa que em dona molta esperança, que és l'ambició. No? I Catalunya ha sigut molt ambiciosa, políticament parlant, amb l'assumpció de competències que en principi eren complexes, no? Com, per exemple, tot el tema de seguretat amb els Mossos d'Esquadra.
Vull dir... Presons, que és una...
Exacte, absolutament. Per tant, escolta, benvinguda sigui l'ambició de nou, serà un repte, espero que es faci efectiu, espero que qui sigui que governi la Generalitat, doncs ho faci amb les màximes aspiracions, no? Com tantes altres coses, i per tant aplaudeixo, com us dic, com estem en unes eleccions post-procés, benvingut sigui tot, endavant, m'agradaria molt tenir una Generalitat i una Catalunya ambiciosa, sense cap mena de dubte.
Som molt conscient que ens queda molt poc temps i que obriré un meló que ens podria portar 3 hores tranquil·lament, però ja que esteu seguint la campanya tots tres, perquè us interessa, perquè us agrada, perquè és la vostra feina, en fi, pel que sigui, sí que us vull preguntar... m'he deixat de dir, crec, que aquestes enquestes qui fan pujar... Ah, no, però m'ho he deixat de dir, perquè dic que l'Ara li donava una forquilla molt àmplia a un dels partits d'extrema dreta, com el de l'Oriols. I, per tant, vull aprofundir una mica en això, que és si heu vist si en aquesta campanya electoral o creieu que s'està tocant suficientment el tema i amb la serietat que cal de la migració.
Doncs no. Un cop més no. Mira, justament és un dels temes que preníem, com que ens trobem habitualment amb el Toni aquí prenent un cafè aquí davant, en un bar, doncs estàvem comentant arrel de justament una nota que fa avui La Vanguardia, un article denunciant una mica aquesta situació. Ara parlàvem de l'Oriols i un altre dia en parlarem de l'Oriols, però el que jo vull dir és que la senyora Oriols, i sobretot des del País, perquè, evidentment, també Vox ho posa damunt la taula, però Vox aquí a Catalunya sempre és com un espai una mica fora de la realitat del dia a dia, perquè representa una determinada tipologia de ciutadà segurament molt hostil al propi País, en termes generals.
És molt ràpid, això, Àngel, que...
Sí, no s'ha tractat, i jo crec que s'ha de tractar. I s'ha de tractar sense complexes, des de perspectives obertes, però també realistes. És a dir, jo no vull tractar, i és un dels pocs temes que aquí puc parlar amb un cert coneixement de causa, és a dir, i de coneixement tècnic, és a dir, ni es pot tractar des d'un punt de vista d'hostilitat contra les persones que venen dels dos països, que venen a treballar, no cal dir sempre fugint de la misèria, no, fugint de la misèria perquè es volen guanyar les garrofes bé, perquè si no hi ha el discurs aquest, fugint de la guerra i les misèries, alguns sí, altres no, senzillament venen perquè els hi ve de gust, per estudiar, perquè tenen millors perspectives i tal. És un desastre i un error confondre tot això amb un creixement de la delinqüència i tal, però també és veritat que la immigració planteja determinats problemes, i diem-ho així, perquè si no et diuen no has de dir problemes, has de dir reptes. No, problemes, és a dir, temes a resoldre, és el que és un problema, i que s'han d'abordar amb naturalitat i sense que qualsevol persona que tingui opinions que no vagin en línia del que és políticament correcte sigui immediatament titllat per determinats grups polítics com... És que aquesta paraula ja em repugna, com feixistes. És a dir, a veure si recordem tots d'una vegada, en aquesta casa ja ho he dit una vegada, el que és el feixisme. Per favor, remuntem a mitjans del segle passat, o primers del primer terç del segle passat, i recordem les camises negres.
Santi.
Crec que no se'n parla. O sigui, estic una mica d'acord amb la línia que no s'està parlant del tema, i jo pensava que es parlaria. De fet, si m'ho haguessin dit fa uns mesos...
També pensava que s'abordaria.
Es parlaria molt d'aquest tema, i de moment no s'està...
Segurament fa por.
Fa por, però bueno, també a certs partits potser els interessa parlar d'això per evitar...
És que aquest és el problema. Si no es tracta seriosament, es tracta només d'una determinada manera.
Clar, t'aprofiten els altres.
Exacte.
Jo apostava també per... I ho vaig dir aquí, a més. Però fixeu-vos un titular, de fa pocs dies. El Banc d'Espanya estima que Espanya necessitarà quasi 25 milions d'immigrants a 2053 per treballar. Per tant, com és que no tenim aquest tipus de debats? I deixem que partits, pels seus interessos electorals, l'absorbeixin.
Àngel Miret, Toni Picó, Santi Sánchez, com sempre, moltíssimes gràcies. Us espero la setmana vinent, per parlar de resultats ja electorals. Qui pugui que vingui.
Jo no sé si podré, però bueno.
Cap problema. Ja n'anirem fent perquè això durarà el que durarà. Vinga, va, gràcies a tots tres. Nosaltres que anem a l'informatiu, al butlletí informatiu. Júlia Julbe, que de seguida ens posa al dia. I ara a les 11 també ens visita Oriol Julià i Laura Torrella a l'Equip Ser per parlar de criatures fantàstiques. Va, fins ara.